Radio Vilafranca.
Sona jazz i els oients fidels al Penedès en xarxa saben que això vol dir que dissabte hi haurà concert de Jazz Club Vilafranca a Vinzeum. Perquè aquestes trobades mensuals tenen aquest denominador comú, tot el que expliquem passa a Vinzeum. I avui tenim doble proposta. D'una banda tenim aquest concert de Jazz Club Vilafranca que ens explicarà el Marc Laguna. Bon dia.
Bon dia.
I de l'altra tenim Most al Priorat a partir d'aquesta tarda i fins diumenge que ens explicarà el seu codirector i director de Vinzeum, el Xavier Fornos. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya la Cecília Gené. Ben tornada.
Gràcies, bon dia.
Aquest dissabte, Marc, porteu Edi Mejía Quartet. Presenta'ns aquest músic jove i el quartet que l'acompanyarà en aquest concert de novembre.
Bé, doncs, Edi Mejía és un talent, diguéssim, de l'escena així jove al voltant de Barcelona. És originari d'Amèrica, de Mèxic, però, bueno, va aparèixer aquí quan ell tenia uns 20 anys o així, va venir a estudiar al Liceu, i arrel d'estudiar allà en el context dels professors i tal, doncs ha anat, doncs, com aixecant el vol, diguem, no? I és un tio amb molt de talent i que pues, ha anat rodejant-se dels seus professors o de gent, no?, que el va mentoritzar una mica al principi, i ara, avui, aquesta setmana, ve a presentar el segon disc, que el primer ja el va gravar amb músics així, amb gent que havia estat al voltant dels seus inicis, i ara ja pues, es consolida el seu projecte propi, no?, amb el Bill McHenry, el Massa Camaguchi i el Ramon Prats, que són com figures d'una generació ja o dues, no?, anteriors, però com que són gent amb molt de talent i en aquest tipus de jazz que presenta són possiblement dels millors, o el millor que hi ha a Catalunya, diguéssim. Sí, sí.
El disc es diu Parèntesis del Miedo.
Sí.
Hem escoltat una mica com sona. Com definiries el jazz d'Edi Mejía?
El títol en si, com si diguéssim, des del meu punt de vista, casa molt bé amb l'estil de jazz, tot i que no. O sigui, l'estil de jazz que ell que li agrada i fa és una mica... té l'arrel una mica als anys 70, així, amb el jazz que ha començat a tenir influències de l'escena europea, no? Més avantguardista, més influenciat per la música clàssica contemporània. També als Estats Units es començava a consolidar-se el free jazz, no?, una mica apartant-se de la tradició així més potser africana, potser, o més inicial, no?, del jazz així més relacionat amb els inicis, no?, i una mica el títol d'aquest disc jo crec que li va molt bé, aquest disc, o sigui, que el que ell vol transmetre de forma més conceptual, doncs sí que va molt bé amb aquest estil de música, perquè és... O sigui, el missatge que porta ell és una mica el tema més introspectiu, no?, de com un refugi en els temps que estem visquent des d'allà fa, no?, jo diria que des del 2008, una mica, no?, aquest món modern que semblava, no?, i que està clar que és molt difícil de navegar, i justament el que està passant ara amb tots els conflictes que sembla que passin per davant nostre i no s'hi pugui fer res, no?, i des d'aquesta espècie de crisi social i la seva, suposo que, experiències personals, que tampoc explica, però que s'entén que també ha anat passant, doncs ha buscat una mica com una espècie de manera de canalitzar totes aquestes emocions negatives a través de la bellesa musical, no?, i aquest tipus de música així com més no és tan agressiva, no?, és una música molt més tranquil·la, no?, que el ritme és un concepte més abstracte, no?, és una música més coral, no és tant de l'individualisme del solista, sinó és el concepte de grup és molt més important, no?, és una cosa molt més relaxada, no?, que no, el jazz que potser vam veure el mes passat, que era un jazz com molt més agressiu, poder, no?, més del solista, no?, i el una cosa més, més no sé, diferent, no?
Sí, sí. Més per assaborir, no? De gustar.
Sí, 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 sí.
Diuen d'aquesta banda, formada per Bill McHenry, Masa Kamaguchi, Ramon Prats i Eddie Mejía al capdavant, que tenen un directe molt potent, de molt nivell.
Bueno, sí, sí, són músics de jazz referents i per tant, la seu, imagino, on s'ho passa millor no és a l'estudi, sinó en el directe. I sí, sí, vull dir, cada un d'ells és un... Vull dir, tots venen... Bueno, el Ramon Prats no sé si va viure als Estats Units, però sí que tant el Masa Kamaguchi, que és japonès, com el Bill McHenry, que és americà, pròpiament, sí que venen de l'escena de Nova York, que és la meca del jazz, en certa manera. Vull dir, han viscut allà i els hi van anar bé allà. Vull dir que el tocar en directe és número 1 i segur que... Sí, sí, segur que serà un plaer veure'ls interactuar allà, segur, segur.
Els podreu escoltar aquest dissabte, 8:45, a l'Auditori de Vinzeum, i al desembre també hi ha concert.
Sí, al desembre, el 20 de desembre, just abans de Nadal, hi ha l'últim concert del 2025, no? Però segueix la temporada de jazz.
Just a les portes de Nadal, coincidint amb la Fira del Gall, passen moltes coses,
sí,
aquell cap de setmana.
I aquest any, justament, com la setmana l'últim mes passat, va haver com una espècie d'homenatge a un fet, no?, d'aquell disc, de Law Supreme. El pròxim concert es fa coincidir amb un aniversari del Jazz Club, o als principis, no? El Jazz Club ha sigut una cosa que ha anat evolucionant en el temps, no? I fa 90 anys que es va fundar la primera, no?, llavor d'un jazz club. I llavors aquest concert, una mica buscant fer alguna cosa diferent, no?, es serà el càrrec d'un projecte vilafranquí de músics, que no és un projecte que tingui molta continuïtat, però sí que s'ha anat... No sé si han publicat música junts, podria ser, perdoneu per la desconeixença, però sí que...
El mes vinent ens ho explicaràs,
sí,
millor.
Sí, però és un col·lectiu, es diu Open Jazz Collective, que és, bueno, està col·liderat per tots els membres, que són, no, el Ricard Parera, l'Àlex, sí, Casanyes, Carles Sanz, el Rui Martínez, Xavi Corbó, etc. No?
Que ara han enregistrat l'últim disc d'Àlex Casanyes, el Nine Pieces.
Sí, sí, sí. El pròxim dia... No ho he preparat gaire bé, això, el pròxim
concert. Sí, el Nine Pieces, que té un mes de rodatge. Són composicions d'Àlex Casanyes,
sí,
manejant grans del jazz amb minipeces i toquen l'Open Jazz.
Solo l'Open Jazz és el que, sí, toca. Sí. Doncs no sé si el pròxim dia serà el concert de l'Àlex Casanyes. Jo suposo que hi haurà una mica l'Open Jazz. Es diu Open Jazz perquè crec que perquè és una mica, intenta ser un grup col·laboratiu que tots aporten, no?, sobretot compositivament, no? I això, suposo que anirà per aquí.
Això serà al desembre. Tindrem ocasió de parlar-ne aquella mateixa setmana. Aquest dissabte, Eddie Mejía Quartet és la proposta de Jazz Club Vilafranca, 8:45 del vespre, a l'Auditori de Vinzeum. Marc Laguna, gràcies. Fins aviat.
A vosaltres.
Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Hem canviat de ritme perquè ens n'anem al Priorat, fem les maletes i marxem cap al Priorat, on aquesta tarda arrenca el Mos Festival en la seva 9a edició. És la segona part, però és un festival que té entitat pròpia, no, Xavi?
Sí, és un segell molt distintiu i, per tant, allà on va, sabem de què parlem. En aquest cas, el Priorat es parla més de cinema del vi que mai, diguéssim, perquè és un concentrat de festival, òbviament, per la realitat ja geogràfica i social també del lloc, evidentment és una versió reduïda, però que té molts al·licients, i el primer d'ells és que com que és reduïda i és després de la sessió o de l'edició del Penedès, tenim una segona oportunitat, els penedesencs i les penedesenques, de veure allò que, d'una banda, no han pogut veure i, de l'altra, el jurat ha premiat, perquè moltes de les pel·lícules que projectarem porten una mica l'aval del jurat en els seus diferents premis, no?
quin ritme has escollit per introduir-nos en aquest Mos Priorat?
Doncs és una peça d'en Rino Gaetano, un cantant popular italià molt famós als anys 70, va morir el 81, i la peça es diu Sfiora i Vanno la Viole, que és del 1976, però que està col·locada al principi i al final, o entremig de la pel·lícula i al final, d'una peça molt bonica que es diu Wildfire, i és un curtmetratge que parla de d'alguna manera d'aquesta imprevisibilitat a la que ens comença a acostumar a aquest canvi climàtic o aquesta emergència climàtica. Hi ha un relat molt bonic i molt poètic al voltant d'un jove que hereta unes vinyes de l'avi, se'n va a viure a Calàbria i allà aterra en un univers diferent, nou, no?, i que s'està adaptant, però darrere fons hi ha l'amenaça del foc, no? Això es diu wildfire, uns focs molt grans que l'home dubta de si ha de collir abans, no ha de collir abans, cull abans, i després, si el dia següent de collir abans, amb tot el que té de negatiu collir abans, comencen un cicle de pluges tremendo, amb inundacions, etc. Per tant, és aquesta cosa de la imprevisibilitat col·locada d'una manera molt poètica i molt personal. És una peça que està incorporada dintre d'una de les sessions d'aquest any al Mos del Priorat i que aprofitem per explicar una mica quin és l'impacte i quina és la resiliència davant d'aquest impacte de l'emergència climàtica a la vinya, no?
En aquest Mos Priorat hi ha treballs premiats pel jurat del Mos 2025, hi ha collita, hi ha tastos, una miqueta de tot, igual que el Penedès.
Doncs sí, en versió reduïda, estem parlant del Penedès, tenia més de 70 activitats, aquest Mos del Priorat en té 11, comencem avui i acabem el diumenge, no? I com bé dius, sí que hem incorporat i hem mantingut aquest terrer convidat, aquesta terra de vins convidada, que és el Bierzo, i tenen l'oportunitat també de degustar els seus vins amb la presència de tres cellers que ens venen a explicar la seva realitat des de la copa, no? I també, no?, amb la presència del mateix president de la DO Bierzo, l'Adelino Pérez, que també ens va venir a visitar aquí al Penedès.
I repeteix
aquest dissabte a les 12, per qui no hi cabés en aquest tast del Penedès, que es va omplir molt ràpid, doncs té una segona oportunitat aquest dissabte 29 a les 12 del migdia i al Castell de Falset. Vull dir que encara en queden entrades, però que no en queden masses, i per tant aprofiteu per viatjar al Priorat, que sempre està molt bé, és una bona terra de vins, no? Però també, a més, hi ha voluntat també de la Delegació d'Origen Montsant, que és la principal promotora del festival al Priorat, doncs els interessava molt creuar mirades en una zona també molt mítica de vins, com és el Jerez, no? La DO Jerez, diguéssim, que ve a presentar els seus vins i s'atreveix a comparar-los amb oxidatius i rancis del Montsant. Vull dir que serà una sessió molt especial. Això passarà divendres a la tarda, a les 7 de la tarda, i al Castell de Falset també. Són dues cites boniques de tast que complementen una edició de pel·lícules del vi molt interessants, perquè, pel que dèiem, 5 dels 6 premiats enguany al Most es projectaran també a les pantalles dels 7 municipis per als quals passejarem aquests dies, no?
Aquesta és una de les característiques. El Mos Priorat queda molt repartit, no? Toca agafar cotxe.
Totalment. L'experiència ens va fer entendre que no podíem centralitzar-ho tot a Falset perquè l'orografia és molt complicada i, per tant, d'un punt a l'altre pot haver una hora i mitja de cotxe, tranquil·lament.
En quilòmetres pocs,
exacte,
però en distància molta,
exacte,
no?
Exacte, perquè són molt corbejades, són molt revirades, etc. No? Per tant, creiem oportú, doncs, escampar el festival per tots els municipis de la Déu Montsant, que són, bueno, tots no, una bona part dels municipis de la Déu Montsant, com és Falset, el Mar Roig, els Guiamets, Ulldemolins, Cornudella, i també Cabassers i Marçà. És una excusa també per passejar-se pel Priorat, que sempre ve de gust, evidentment, i acabar amb una copa de vi després de cadascuna de les sessions, i bé, jo crec que convidats tots i totes a poder tenir aquesta segona oportunitat de veure pel·lícules boniques a concurs i no a concurs. Diríem que no a concurs també entra una que també va tenir el seu moment destacat al Festival del Penedès, que és el Vi Novell, el primer raïm de Catalunya, aquesta producció d'Incavi, realitzada per Núria Repiso, i que el que preveu o el que pretén, òbviament, és posar en valor aquesta tradició que semblava una mica perduda, no del tot, però una mica perduda, i que ara Incavi vol reactivar d'alguna manera i vol reivindicar. I nosaltres, a Vinzeum, i també al Most, ens agrada molt que reivindiqui també la cultura popular del vi, que és en bona part el que ens ha mantingut vius en relació a la vinya i al vi durant molts segles, no?, a casa nostra.
Els visitants, els assistents a aquestes activitats del Mos Priorat, són bàsicament prioratins o també hi ha aquesta oportunitat que tu llançaves de no he pogut al Penedès, m'acosto i faig Priorat?
Hem conegut situacions divertides perquè hi ha hagut penedesencs i penedesenques que han vingut a passar un cap de setmana sencer qui s'ho pot permetre, doncs des del dimecres ja ser al Priorat i venir a totes les sessions, a tots els 7 municipis, gaudint del festival...
Una inversió total, eh?
Total. M'he allotjat a tal lloc, però ja he calculat que arribaré a temps a tot arreu. Bueno, és molt divertit i és molt emocionant també veure que el Penedès també està posa l'ull en aquesta segona oportunitat de veure pel·lícules del vi, no?
Clar, perquè el Mos Priorat no se solapen tantes activitats, per tant, et permet fer-les totes,
exacte,
no? Si vols.
Exacte. Només hi ha un dia de solapament, que és el dissabte, que és el dia gros, diguem-ne, però i el divendres igual també, però vaja, jo crec que qui vingui pot gaudir de gairebé el 90% de les activitats, si s'ho proposa, diguéssim, no? Per tant, ben convidat.
Fem un cop d'ull al programa que arrenca aquesta tarda. Sereu a Falset?
Sí,
al
Castell.
Curs.
El Castell de Falset és el primer tret de sortida del festival sempre. No és una gala, sinó que és una sessió més senzilla, és més de petit format, però en el que sempre ens agrada començar a posar la mel als llavis, diguéssim, amb aquestes peces curtmetratge de ficció, no?, que incloem en aquestes sessions que en diem Històries del Vi. Aquí hi ha Atajo, que és la ficció que ha guanyat aquest any, no?, una pel·lícula que ens ve de Xile, molt interessant, d'un director molt jove però molt prometedor, una peça que sembla un western crepuscular, fins i tot, molt ben filmada. El jurat va quedar com impressionat de la qualitat cinematogràfica d'aquesta peça. I altres pel·lícules, fins i tot, de gèneres de terror. No el gore, però sí el terror està incorporat també en aquestes ficcions. És molt divertit. També incorporem una peça que està fora de concurs, però que prové de Factoria Quilòmetre Zero del Priorat. Agustí Massip va realitzar una peça poètica vinculada amb les vinyes del seu territori, en aquest cas de Bellmunt. Una peça que es diu Terra, Pedra, Cep, Raïm, crec recordar, que és en aquest ordre, però més o menys és això, i que l'estrenem més o menys avui, i per tant estem molt contents. Hi haurà una segona oportunitat, hi ha un altre quilòmetre zero, que serà el Mar Roig, i serà demà dijous, que hi projectem Franck de Piet, la novel·la Utopia i Viticol, que és una pel·lícula, un documental molt interessant que parla d'una realitat molt desconeguda per molta gent, és que a França continuen havent-hi vinyes arrelades amb arrel europea i no pas amb ingert americà, no? I hi ha un col·lectiu que defensa que hem de continuar aquesta tradició perquè els vins tenen una característica diferent, les varietats són diferents i, per tant, defensen una situació que nosaltres ja teníem com molt assumida, que no pot viure una vinya sense un peu americà, no? Doncs aquest és un document interessant en aquest sentit, no? I en aquesta sessió aprofitarem també per projectar una pel·lícula d'una persona que és molt jove, no?, que és del Mar Roig i que ha fet un documental, està estudiant cinema, ha fet un documental sobre el vi solidari, que és el que passa sempre al celler del Mar Roig en relació a aquest vi novell, i per tant li interessava molt poder projectar en pantalla el seu poble, i què millor que sigui el festival que ho incorpori, no? Per tant, serà una festa doble, i per tant estem molt contents de que sigui així.
Divendres l'activitat s'intensifica i arrenca a les 12 del migdia.
Sí, normalment ho fem una sessió matinal, sobretot per públic en edat formativa, no? Les escoles de viticultura i enologia de la zona, doncs, també ens venen a veure, però també totes aquelles persones que estiguin interessades i que en aquell dia no treballin, no?, doncs puguin venir a veure en aquest cas una sessió especial que n'hi diem Emergència Climàtica a la Vinya i que incorporem aquestes tres peces de les que parlava abans. Una, aquest Wildfire, que és aquesta cançó que sonava al principi, i després també tenim una peça que parla sobre els efectes dels cellers els efectes de la dana valenciana als cellers de la zona, perdoneu allò. I després també una última peça que parla sobre la resiliència dels viticultors italians. En tres zones, doncs, de viticultura italiana, doncs, ens expliquen quina és la manera de resistir aquest impacte de l'emergència climàtica a la vinya, no? Molt interessant. També tindrem el president de Prioritat, aquesta iniciativa popular que vol reivindicar el paisatge divers del Priorat i que sigui patrimoni de la UNESCO, no? I també tindrem la Zoa Gic-Darner, que parlarà del seu projecte com a segell que ha creat del Fire Wine, en aquest cas, que està defensant i reivindicant els pagesos, els viticultors, que estan cuidant vinyes que a la vegada funcionen de tallafocs en zones forestals molt grans, no? Per tant, crec que és una bona manera també de reflexionar sobre el canvi climàtic i la vinya, no?
El Tas Jerez Montsant, que ens explicaves, serà divendres a les 7 de la tarda al Castell de Falset, i a 8:15 el Most estarà als Guiamets.
Els Guiamets. Ens anem cap al sud del Priorat, una sessió també molt bonica, perquè el poble, doncs, hi volca bastant, i per tant és molt bonic veure que el Cafè de l'Ateneu s'omple per veure cinema del vi, en aquest cas per partida doble, i fem una sessió que els fem viatjar a dues realitats de vinya a les illes. Palmento parla de les vinyes i la manera de premsar històrica del de Sicília, de les vinyes més properes al volcà Etna, i Viver para no olvidar ens explica la tradició vitícola de les Canàries, molt interessant. I acabem el dissabte a les 8 del vespre i a Ulldemolins, molt més al nord. Ja darrere,
divendres mateix, no?
Divendres mateix, no? Darrere de la serralada del Montsant, no? I reflexionarem sobre la relació que té històrica la vinya amb la religió cristiana. Les vinyes del Senyor, és a dir, les vinyes del Senyor, parla d'aquesta relació teològica, no?, de la vinya i el vi, però a més també parla d'aquells convents que encara actualment a França estan elaborant vi i tenen vinyes, i veurem casos curiosos, com no, un col·lectiu de monges que continuen doncs, treballant la vinya, cultivant i fent el vi en el celler, etc. Per tant, una peça bonica a la Vall del Silenci, que és allà Ulldemolins, és molt apropiada aquesta peça pel lloc on el projectem. No?
Dissabte és un altre dels dies top, intensos, amb gala inclosa, però arrenqueu al matí.
Al matí a les 12 fem dues coses. Una banda, a les 12, a l'hora del vermut, a Cornudella, projectem el vi novell, per tant, és un bon moment també per provar aquests vins novells i veure el documental. I al mateix temps, a les 12, al Castell de Falset, fem el tast del Bierzo, aquesta zona convidada de vins que ja hem conegut aquí al Penedès. I acabarem el dissabte, a 8:15 de la tarda, a l'Artesana de Falset, el teatre principal del poble, amb la gala del Most al Priorat, que hi projectarem la pel·lícula considerada com a millor documental del Most 2025, que és l'Incroyable Tresor de Michel Sassouil, que és un document impressionant sobre una persona que té 85 anys i que té 50.000 ampolles a col·lecció, o sigui, a la seva col·lecció particular. Per tant, un retrat molt bonic i increïble d'una persona que té una energia que ja voldríem molts, diguéssim. No?
I dues activitats per diumenge per acomiadar aquest Most Prioratí.
Exacte, celebrem l'arribada de l'oli nou, diguéssim, a Marçà, i a dintre d'aquest esmorzar de l'oli nou incorporem Noas Vines, el millor treball promocional d'aquest any 2025, i que ens parla de la relació del vi, la tradició vitivinícola a Armènia, un dels bressols del vi mundial. No? I acabaríem a les 6 a Cabassers, al local social Lo Cafè de Cabassers, projectant dues realitats catalanes, no?, dels països catalans, una d'elles guardonada com a Premi Vi Català, l'Espuna de Hielo, un cas molt divertit, i que des de València ens expliquen, des de la localitat de Malferit, que València va ser la creadora de l'inventor de la Coca-Cola va estar a València, i aquí ho deixo. Hi ha un licor que encara estan venent ara i que diuen que és l'origen de la Coca-Cola, sí? I que els americans els van copiar. Molt divertida. I després una cosa no tan divertida, però també polèmica, que és Cava, l'esclat de les bombolles, que és aquest 30 minuts de la Tana Collado, tan... Bueno, que intenta explicar, resumir quina és la situació de les bombolles a casa nostra, no?
Recorda'ns com podem aconseguir reservar aquestes entrades.
Mostfestival.cat, està tot el programa penjat. Només hi ha 3 sessions o activitats a pagament, els 2 tastos i la gala del dissabte, la resta és tot gratuït.
I acabarem al Penedès, a Vilafranca, sí, mirant què passa a Vinzeum, a la Casa Gran, aquest cap de setmana.
Sí, jo vinc a portar-vos una proposta per públic familiar. Tenim música, tenim cinema, però també aquest cap de setmana famílies. La setmana passada vam inaugurar l'exposició dedicada justament a temes de memòria, no?, de democràtica, i aleshores aquest cap de setmana proposem fer un taller per crear pancartes o documents reivindicatius, no? Aleshores, sí que habitualment els nostres tallers comencen amb de 6 anys, aquesta vegada demanem que siguin una mica més grans, a partir de 8 anys, però crec que pot ser molt divertit de treballar també amb comunitat, perquè necessàriament haurà de ser un treball col·lectiu per crear una pancarta, una octaveta, diferents elements que serveixin per comunicar i transmetre el nostre missatge reivindicatiu, que primer haurem de decidir quin és, esclar.
A quina hora?
Això serà, com sempre, tots els tallers a les 11, al museu, a l'aula educativa, i aquest és un cas especial perquè està vinculat a aquesta exposició i és un taller que no és de pagament ni als infants ni als adults. Però sí que, si us plau, reserveu igualment entrades.vinzeum.cat.
I apagueu les pantalles.
Ho farem. Gràcies a tots dos per les propostes. Bons auguris per aquest Most Priorat. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Sant Sadurní d'Anoia ha commemorat aquest dimarts el dia per l'erradicació de la violència masclista amb l'acte Contra la violència, una flor, celebrat al migdia a la plaça de l'Ajuntament. Infants de les escoles i representants de secundària dels centres educatius realitzaven una ofrena floral, llegien textos i interpretaven peces musicals amb la participació de ciutadania i membres del consistori, encapçalats per l'alcalde Pere Bernet i la regidora d'Igualtat, Laia Albiol. La jornada continuava a la tarda, quan a 6:45 s'iniciava la marxa de torxes des de la plaça Santiago Rusiñol, organitzada per la Taula per la Igualtat, els cicles formatius de l'Inter i Banjara Studio. En arribar a la plaça de l'Ajuntament, a les 7 de la tarda, se celebrava l'acte institucional, que incloia la lectura del manifest del 25N a càrrec de la Taula per la Igualtat. Finalitza el servei de caixer mòbil a Castellet i la Gornal. L'Ajuntament informa que a partir del 30 de novembre el servei de caixer mòbil deixarà de funcionar al municipi. Aquesta decisió respon a la baixa incidència d'ús del servei i al fet que actualment el territori ja compta amb el servei d'oficina bancària mòbil de la Generalitat, que cobreix les necessitats de la ciutadania. El servei de caixer mòbil, impulsat fa 2 anys per la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu de combatre l'exclusió financera, ha donat servei a prop d'un centenar de municipis sense oficina bancària fixa. Des de l'Ajuntament s'agraeix la col·laboració de la Diputació per haver facilitat aquest recurs. El Tast d'Idees centra la mirada en la depressió. Avui a les 7 de la tarda a l'Auditori de Vinzeum es durà a terme una nova jornada del Tast d'Idees, el cicle de xerrades de l'Ajuntament de Vilafranca, que planteja qüestions entorn al que preocupa la ciutadania. Les sessions són gratuïtes i aborden temes que es proposen des de la pregunta i compten amb especialistes en cada tema. En aquesta ocasió, Narcís Cardoner, director del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau, Facundo Beraudi, codirector del documental Anedonia, i Carmen Llanes, testimoni que apareix al documental, reflexionaran al voltant de la pregunta «Sabem reconèixer la depressió?», mirades d'un trastorn cada cop més intergeneracional. El proper dissabte 29 de novembre, Cunit donarà el tret de sortida a la campanya de Nadal i Reis amb la tradicional recerca del tió al bosc de Cal Ros, una activitat molt esperada per les famílies del municipi. A la tarda, la mateixa plaça acollirà una gran xocolatada popular i un espectacle de pintura i música en directe amb Quim Moya. L'acte culminarà amb un videomapping nadalenc a la façana de l'Ajuntament, l'encesa del gran arbre i les llums de Nadal i un espectacle amb fades, follets i nevada nadalenca. La festa continuarà amb cercavila i batucada pels carrers de Cunit.
Penedès en xarxa.
Com cada dimecres, acabarem portant-vos dues propostes pel cap de setmana. La primera, des de Canal 20, on el Raimon de Cara ens vol recomanar una actuació musical programada dins els actes del 25N.
Doncs dins de l'agenda del detall us acostem una recomanació musical de compromís per dir prou a les violències masclistes, perquè aquest mateix divendres al local social Roser Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola actua un duet, Cometa M, i parlem amb el 50% d'aquest duet, la Maria Què. Què tal? Molt bon dia, Maria.
Hola, molt bon dia, què tal, com esteu?
Actueu aquest divendres amb un concert que s'inscriu dins d'aquests actes per dir prou a les violències masclistes.
Exacte. Estarem la Melody i jo, la meva companya i jo, que amb l'ajuda del meu piano i dues veus doncs cantarem cançons de dones reivindicant una mica tot plegat.
Ens avances una mica a partir de les 7 de la tarda d'aquest divendres, què és el que podrem escoltar?
Doncs nosaltres farem un concert dedicat únicament a, el repertori de dones. Llavors podrem trobar, podeu trobar repertori des dels 80, 90 fins avui. I una mica també passant per artistes que han marcat d'alguna manera la música, no? I també dins de la seva vida personal potser han passat coses una mica delicades, doncs nosaltres els fem una mica d'homenatge recollint aquestes cançons i posant-les en el nostre repertori.
Cançons dels 80, dels 90, però també actuals.
Sí, sí, des dels 80, perquè anterior als 80 no tenim res, però sí que des de llavors fins avui en dia, és a dir, podem també cantar Lady Gaga, però també podem cantar Rosanna o podem cantar la Tina Turner.
I què fa que seleccioneu un artista o una cançó o una altra? Què és el que seguiu, quin criteri seguiu a l'hora de fixar el vostre repertori?
Doncs nosaltres hi ha com diverses premisses. Una seria sentir-nos còmode amb la cançó, ja sigui a nivell vocal, a nivell sonor, a nivell de lletres, que una mica el que diu aquesta cançó nosaltres també ho sentim, no?, per poder-ho transmetre després al públic. I bàsicament és això, intentar trobar grans temes, no?, de dones que ens agradin, que nosaltres, bueno, que estiguem d'acord en el que s'està dient en aquella cançó, en el que es reivindica, i afegir-la i llavors conformar, doncs, durant aquesta hora de concert, doncs, aquest repertori exclusiu de dones. Però ho fem sobretot des de la sensació de que nosaltres vivim aquestes cançons també.
S'ha anunciat, com el que comentàvem, un concert per sensibilitzar, per dir prou a les violències masclistes. Poden fer moltes coses les músiques. La música també pot ser aquest vehicle de sensibilització.
Totalment. A més, per sort, avui en dia les dones ja comencen a estar molt més presents en els escenaris i això és una cosa que hem de celebrar i que hem de reivindicar, seguir reivindicant, perquè per culpa de tota aquesta violència cap a la dona, doncs la dona s'ha, durant molt de temps, ha estat com més en una cova, més tancada, i per sort estem vivint uns temps en els que ja aquesta lluita per fi està donant una mica de fruit, i per això també vam decidir ser dues dones a l'escenari i acabar de fer tot aquest quadre, no?
Maria, situa'ns una mica en antecedents. Com neix Cometa M?
Cometa M neix l'any 2021, quan precisament ens, a través d'un conegut ens presenta a la Melody i a mi, i en aquell moment vivíem a prop, perquè ella vivia a Reus, jo soc de la Canonja, un poble de Tarragona, i des del primer moment vam començar a parlar de quines ganes teníem de fer un projecte, no? Justament de en quina direcció volíem anar, coincidíem en tot, ens vam començar a trobar per assajar, vam començar a trobar cançons amb les que nosaltres empatitzàvem i des de llavors no hem parat. Des de llavors, tot i que ella després ha marxat a viure un altre cop a Barcelona, que és d'on és, des de llavors, tot i així, seguim amb el projecte i sempre ha anat evolucionant, però en essència som les mateixes.
Un projecte que us ha portat en diverses localitats, moltes actuacions, amb aquest fil conductor de reivindicar la veu de les dones.
Sí, per sort hem pogut portar el nostre repertori arreu de Catalunya i també tenim previst, Andorra hi vam anar aquest any passat i també estem molt, molt agraïdes, tenim ganes de que el nostre concert, el nostre projecte arribi cada vegada més lluny i doncs tenim moltes ganes de conèixer Olèrdola, que no hem vingut mai per la zona, així que ens veurem allí.
I com valores que un ajuntament de les dimensions de l'Ajuntament d'Olèrdola aposti per, en aquest cas, contractar un espectacle de les vostres característiques? Com ho veus?
A mi em sembla genial, perquè, com he dit abans, les dones dins del món de l'art, música, del món de l'art i de la música parlo jo perquè sóc músic, no? Però en general en el món de l'art sempre ha sigut com en un segon terme, no? Tu anaves a l'institut i estudiaves els grans autors i els grans filòsofs i els grans artistes, però les dones no apareixien gaire. Llavors que ajuntaments d'aquest calibre, no, ara em surt, no em surt la paraula en català, però aquests ajuntaments així grans que tinguin aquesta repercussió i que tinguin aquests recursos i els facin servir per contribuir, no, a que aquesta sensació d'ostres, de que la dona també necessita i ha d'expandir-se i ha de sortir en el món com un home ho faria, doncs em sembla genial i tant de bo tots ho fessin.
Un espectacle de cançons, de versions de dones, en molts casos amb aquesta història que tu comentaves, alguna història de superació. Són versions, però heu fet o esteu preparant temes propis?
Nosaltres vam fer una cançó fa poc que parlava de l'amor i una mica d'aquesta sensació de quan necessites treure molta cosa que portes a dins i la societat una mica a vegades et talla, no? O et diu per qui no, o això no funcionarà, o una mica intentant trencar aquest camí que a vegades ens ve donat o ens ve sol i se'ns tira a sobre. Va sortir una cançó que és Versos of Love, que és versos d'amor, i no descartem que més endavant sorgeixin nous temes.
I aquesta cançó es podrà escoltar a Olèrdola aquest divendres?
És probable. El que passa és que nosaltres tenim molt de repertori i el que ens agrada molt també fer, ja destapo una mica el que es pot trobar la gent, el que ens agrada molt fer és connectar amb el públic d'aquell dia, d'aquell moment, d'aquell lloc. Llavors, tot i que hi ha certes cançons que sempre són els pilars del nostre repertori perquè tot qualli, hi ha moltes de les cançons que decidim en aquell moment, juntament amb el públic, no? Fem un moment d'assemblea una mica, i entre les nostres sensacions i el repertori que tenim anem decidint. Però sí que és molt probable que aquesta cançó aparegui.
I accepteu peticions, per tant, el que comentaves, no?
Bueno, més que peticions, és que a nosaltres ens agrada no tenir aquesta distància amb el públic de jo sóc l'artista i tu ets el públic, jo sóc un i tu ets un altre, sinó que ens agrada aquesta proximitat perquè també ens ajuda a nosaltres a desenvolupar millor el concert. Després el públic també, òbviament, s'integra més i s'ho passa millor. Llavors, peticions potser no, però sí que a vegades, ostres, estem dubtant entre una cançó i una altra i potser sí que preguntem i és, també és un moment curiós en el directe.
Doncs ho anirem seguint. Estarem al cas de com es desenvolupa aquest concert de qualitat proper que Cometa M, la Maria i la Melody oferiran aquest divendres al local Roser Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola a partir de les 7 de la tarda amb entrada gratuïta. Maria, que moltes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé aquest divendres i vagi la vostra trajectòria com a duet musical.
Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres i per aquesta entrevista. Així que ens veiem aviat.
Fins la propera, una abraçada.
Fins la propera.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
La segona proposta de l'agenda al detall és esportiva, perquè aquest dissabte tindrà lloc la Ultra Penedès a Sant Jaume dels Domenys. Per això tornem als estudis de Domenys Ràdio, on la Lourdes Meronyo ens explicarà tots els detalls.
Així és, Sílvia, i qui m'acompanya per parlar-nos d'aquest esdeveniment és la Míriam García i el Jordi Esteban, tots dos organitzadors d'aquesta Ultra Penedès que tindrà lloc aquest dissabte, si no m'equivoco. Molt bon dia, com esteu?
Hola, bon dia, què tal?
Teniu a punt en aquesta tercera edició i expliqueu-nos com serà aquest diumenge.
Dissabte
això,
29.
Dissabte, gràcies, això, veus? Ja sabia jo que em colava. Dissabte, com serà aquest dissabte?
Doncs, bueno, el plantejament és que... No, bueno, que no plogui, que aguanti i que surti pues, doncs com han estat les dues passades al final, que tot ha sortit bé, que s'ha animat molta gent a apuntar-se. Aquest any també repetim i hem cobert totes les places, no hi ha més inscripcions, llavors estem contents per aquesta banda. Uh-huh. I res, doncs amb molts canvis en el sentit del recorregut,
sí.
Que bueno, t'explicarà millor potser el Jordi en aquest sentit, i amb ganes de que arribi i que surti molt, molt bé, com sempre.
Primer de tot, i anem a posar en context, com va ser o com se us va ocórrer a fer la primera edició?
Bueno, doncs nosaltres som un, bueno, venim d'un club, i un club esportiu que correm per muntanya, i bueno, sempre ja havíem fet altres curses i doncs vam parlar amb el Marc a Palau i doncs bueno, ens vam entendre molt, molt bé i bueno, vam tindre ganes les dues parts i va començar, bueno, va sortir la Ultra Penedès i bueno, doncs així seguim, vaja.
Molt bé. Són unes quantes curses. L'Ultra Penedès té diversos formats, no? Expliqueu-nos de quins formats n'hi ha, perquè alguns són durillos, eh?
Sí, bueno, tienes tres formatos, ¿vale? Tienes tres formatos de carrera, de cursa, que estaríamos hablando un 20 kilómetros, un 33,3 y un 55 kilómetros. Este año la de 55, el año pasado era 74, pero este año por tema logístico y tema de tiempos y tema de cambio de fecha, que hemos alargado un mes la fecha de la celebración de la carrera, hemos decidido bajarla a 55 porque se nos hacía muy tarde y tema logístico también nos iba mejor. Uh-huh. Y luego tenemos una caminata para todos los públicos de unos 12 kilómetros, que está muy bien también, y así puedes, vas hasta el Castellot y bajas, y muy bien. La verdad es que la de 55 y 33 técnicamente son carreras duras, no hay que negarlo. Uh-huh. Aunque el del perfil y el desnivel no sea mucho, por lo que parece, tocamos en la de 55 zona del Montmey, que es complicado y es, sí, una zona muy técnica. Uh-huh. Y luego, pues bueno, tenemos una de 20, que aunque no lo parezca, viene siempre gente muy corredera, que corre bastante y es durilla, en su aspecto también es durilla. Pero bueno, que también es bonita y se divertirá la gente y está muy bien también. Tanto la que cojas, el circuito que cojas, te lo vas a pasar bien. La verdad es que es una zona que está poco explotada para carreras y que a nosotros nos gusta, la verdad es que nos gusta mucho.
Logísticament parlant, des de les 6 del matí esteu on fire. I
bueno, aquest any comencem una mica més tard. Vull dir, nosaltres sí, òbviament, l'organització estarà aquí a les 5 del matí, però la primera cursa de 55 comença a les 7 i mitja, la de 33 a les 8, i la de 20 i caminada, doncs, crec que era a les 8 i mitja.
Déu-n'hi-do.
Sí, 8 i media, 8:40, sí.
Sí, i seguidament la caminada.
Clar, i els tancaments, clar, vosaltres allargareu la justa, aquesta de 55 quilòmetres, fins a les 7 de la tarda, que es cuando estimeu que arribi el último.
Calculamos que sí. El último llegará sobre las 7 de la tarde, calculamos.
Sí.
Tenemos dos cortes, tenemos un corte en Marmella a las 11 de la mañana y otro corte a las 3 de la tarde en Montmey, por si el que no llega a esa hora, pues sintiéndolo mucho, habrá que cortarlo, porque si no se nos puede hacer muy tarde.
Claro.
Pero sí, el último calculamos sobre las 7 de la tarde. Y el primero aquí de la justa calculamos, depende quién venga, pues a las 12:30, 1:00 p.m, supongo que estará. Wow. Ya por aquí. Sí, sí, porque si viene, bueno, viene el campeón del año pasado, está sí, por aquí, que el año pasado se hizo con el tiempo que hizo un tiempazo y hizo los 74. O sea, este año la de 55, si la hace buen tiempo, la tiene que hacer muy rápido también. O sea,
wow,
que estará bien, sí, sí.
Déu-n'hi-do, logísticament parlant, com us organitzeu? Perquè, clar, jo ja sé que amb unes curses de 14 quilòmetres ja és complex, no em vull imaginar les quatre modalitats.
Bueno, logísticamente el marcaje es complicado, porque aparte de ser mucha extensión, porque estamos hablando de marcar, pues hay que marcar 100 y pico kilómetros,
claro,
en total. Aunque se solapen muchos circuitos, el marcaje transcurre, claro, que llegamos hasta Canferré, porque pasamos por las bodegas de Can Marlés uh-huh. y subimos hacia la Juncosa de Montmell. Entonces, lo que hago yo normalmente, que más o menos dirijo el marcaje, hacemos por tramos y cada sector lo lleva una persona. Entonces, uh-huh. hacemos tramos de 9-10 kilómetros y esta parte cada uno la lleva y la repasa él y la conlleva él. No quiere decir que nos quiten cintas y nos pase como cada sí. año, que siempre hay alguien pues que le molestamos o le molesta y nos quitan cintas y tal. Pero bueno, intentamos el mismo día intentar remarcar y repasar. Siempre aconsejamos que los corredores lleven el track en el GPS y si en 50, 60 metros o 100 metros no ven una cinta, que den la vuelta y tiren para atrás porque seguramente os han equivocado o han quitado cintas. Pero bueno, logísticamente lo hacemos así. Luego tenemos los vecinos que no se nos quejen de muchos puntos que pasamos. Y bueno, pues pedir permisos y todo conlleva una serie de meses de trabajo y de tiempo. Y la última semana es rematar la faena con el marcaje y dejarlo que todo quede perfecto para los corredores.
Uh-huh. A més de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, compteu amb molts col·laboradors que suposo que ajuden molt a fer una Ultra Penedès com la que estem parlant, oi?
Bueno, sí, òbviament nosaltres vamos, estem supercontents amb l'Ajuntament, col·laboradors de la zona, perquè sempre ens han donat la mà per tot i, bueno, això costa moltíssim tindre-ho i estem superagraïts, la veritat, super, la veritat que sí.
Veient la pàgina web teniu molts col·laboradors que porten sí, el seu granet de sorra.
Sí, també tenim Can Marlés, bueno, de tot el Baix Penedès, de fet, Baix Penedès, el Penedès, i, bueno, sí, la veritat és que no ens podem queixar perquè la gent s'implica moltíssim, tant com voluntaris com això, no?, com col·laboradors de tota mena, i això costa moltíssim, però al final, bueno, any rere any, si tu tens una bona comunicació amb ells i tal, doncs sempre al final arribes a un entendiment i t'ajuden en tot, la veritat que sí.
Pel que fa a clubs, hi ha alguns que porten més gent que d'altres o sabeu d'on ve la gent a competir?
Bueno, sí, la veritat és que ens ho mirem una mica perquè nosaltres també fem un premi del grup més nombrós. Mhm. I n'hi ha grups nombrosos aquest any, de fet, de la vora. Uh-huh. I, bueno, ens alegrarà també saber doncs, que es queda el premi algú d'aquí, no?, del Baix Penedès o de prop, no? Uh-huh. L'any passat van ser uns francesos qui s'ho va portar. I bueno, doncs, si són d'aquí, doncs benvinguts.
Anem a parlar dels premis, ja que m'has dit el tema dels locals o dels de la zona. Quants premis hi ha?
Pues tenemos 56 premios, damos.
Wow.
Sí, 56 porque damos a los 5 primeros, se llevan premio de, sí. cada carrera y cada categoría, o sea, masculino, femenino. Luego tenemos primeros de cada categoría, masculino y femenino. Y tenemos también primeros locales. Masculino y femenino, de cada carrera, de todas las carreras. La única que no tiene premio, que no es competitiva, es la caminata, que esta sí que es verdad que cuando acaben se llevarán su medalla, como todos, pero aquí no hay trofeos, pero todos los demás sí, son 56 premios, y luego tienes el que decía Miriam, que es el grupo más numeroso, que además de llevarse el premio, se lleva un jamón, wow. Y los dos primeros de la Ultra, masculino y femenino, también se llevan un jamón cada uno, que es un patrocinador que tenemos que nos regala el jamón y se lo regalamos a los primeros, tanto los de la Ultra como los de grupo más numeroso.
Déu-n'hi-do, doncs, sí, com que ja s'han tancat les inscripcions, si algú que vol passar el dia a Sant Jaume veurà moviment...
I tant, que veurà moviment. Això ho voldrem. O sigui, sempre li diem, no?, a l'Ajuntament, doncs, que s'obri per tothom, que el que volem és que es quedi aquí, que sigui una cursa de poble, que és el que veníem buscant, de fet. I sí, hi haurà DJ durant tot el dia, a beguda, vull dir, poden vindre, bueno, tothom, està convidat tothom.
Perfecte, em sembla un plan espectacular per passar el cap de setmana, per passar el dissabte, i a més doncs donar suport a aquells corredors i corredores que ho donaran tot seguríssim en les diferents modalitats. Míriam García, Jordi Esteban, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que aquest dissabte sigui un èxit com any rere any que esteu fent.
Molt bé, moltes gràcies.
Sempre anava atabalat i deien que tot li era igual. Volia perdre el tren per tenir algun moment. Ja li deia al metge, necessites vacances, veure plantes ben altes en el hall d'un hotel, gastar diners per fer-se un selfie en una platja tropical. En una platja tropical, en una platja tropical, i esperar que tingui tants likes que algun dia es faci viral i que tot li sigui encara més igual. Aeri, avions estrangers, però el tenien adormit, només volia seure i no fer res, que l'atrapés la pluja i oblidar el que no havia entès, ignorar el canvi climàtic que li causava estrès. Es pensava que per tenir estalvis ja era de classe alta i votava un partit que robava el que amb ell li tocava.
La màgia de la ràdio ens permet deixar enrere i oblidar aquest dia fred i ventós i traslladar-nos a una platja tropical amb la Cobla Marinada i Guillem Roma. Gràcies per acompanyar-nos aquestes 3 hores. Demà hi tornem a partir de les 9 i 6 minuts i fins les 12, fent dijous, fent Penedès. Adéu-siau.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.